Moltes gràcies, Agustí. Bé, iniciarem ara la darrera de les ponències, que està a càrrec del doctor Lorenzo Cotino. El doctor Cotino és, sens dubte, un pioner i, a més, un dels màxims exponents a Espanya de l'estudi i el tractament de la relació entre dret i noves tecnologies. No? Quan un pensa en aquest tema, entre nosaltres, doncs, immediatament el nom del Lorenzo s'apareix en la nostra ment. No? I bé, per això li vull agrair la seva presència aquí, entre nosaltres, i ja, doncs, endavant.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, encara que normalment no parli aquesta llengua, pues avui lo intentaré, i si no, pues demaneu-me disculpes, perquè a lo millor me passe al castellà, que normalment és la meva llengua de parla. Bé, sí, és interessant, se m'ha ocorrit ara fa un moment, pues posem en Google, posem Cotino. Jo pensava, tal com posaves Cotino, apareixia homosexual. Normalment, si posa la H, segur. Mireu. Això no té molt a veure amb mi, si és que n'hi ha un altre Cotino que és molt, molt famós, molt més que jo, en l'àmbit de la política, però no té res a veure en mi, en familiaritat. Bé, això és una de les qüestions interessants que planteja Google, per exemple, per això es parla d'aborto, perquè ser polític pues, té unes relacions en aquestes coses, però això tampoc és un exemple de què vaig a parlar jo. Sobretot, pues, posem el meu nom, lo podia fer en el de Pere Simó o en el de Miguel Ángel, etc. I possiblement pues, trobaríem pues, milers de resultats. Vosaltres, probablement, ui, pues, sou molt joves, pues, encara apareguen molts resultats, però possiblement tindreu molt més en el futur si no canvien les coses, perquè vosaltres esteu més digitalitzats que nosaltres, sobretot en les redes socials, etc. I això pues, és part d'alguna de les coses que vaig a parlar jo. No obstant, anem a veure. I m'han posat un títol, que la veritat no el vaig posar jo. No estic d'acord, però simplement li llevaria pues, la I, perquè diu això de la irresoluble tensió entre les llibertats informatives i la protecció de dades, medis de comunicació social com a fuentes accessibles al públic i difusió de dades en internet. Jo sí que pondria la resoluble. Jo crec que hem sentit sempre que allò, l'única cosa que no té solució en la vida és la mort. I, per suposat, totes les coses de dret pues, són menys importants que uns altres, però la veritat és que és difícil. Genera moltes dificultats, com per exemple, ja he posat algunes en Google i en Facebook, si posarem ara el meu perfil de Facebook o les fotografies etiquetades meves en Facebook, etc etc. Bé, aprofite, faig un poquet de publicitat, la meva pàgina web, si a algú li interessa, encara que vosaltres sou de primer la majoria i aquestes coses pues, interessen relativament. També relativament vos pot interessar la red Derecho TICS, la red Derecho TICS que aglutina molts professors i especialistes en aquestes qüestions. Ara, la setmana passada vam fer un congrés sobre llibertat política i transparència en internet en Madrid. Aquestes coses, pues, la setmana que ve estaran tots els àudios i els vídeos de les conferències, aquestes coses que a lo millor interessen, pues, ahir, sobre diversos temes, sempre vinculats en les noves tecnologies, pues, treballem i faig publicitat sense cap perjudici, perquè la veritat és que si d'això haguem de guanyar diners, pues, no tindríem molt. El poquet que guanyem és de la universitat, perquè així treballem en la universitat, bàsicament. Bé, de què anem a parlar? Vosaltres, encara que m'han dit ara pues, que sou de primer, pues, encara heu estudiat Constitucional 1, però no el de drets fonamentals, i el que és veritat és que els drets fonamentals estan en conflicte. La seva relació habitual és la del conflicte, i normalment en altres, no a soles, però normalment en altres drets fonamentals. I aquí, pues, esta tensió de la que parlem, i que pot ser irresoluble o no, pues, és la relació entre les llibertats informatives, la llibertat d'expressió i la llibertat d'expressió en el dret fonamental de protecció de dades, i això té unes regles de resolució que més o menys són clares, hasta la data, pues, són clares, encara que el fet d'internet pues, ha fet un poquet més complicat, però no irresoluble aquestes tensions. Però jo, per a plantejar com s'han de resoldre aquestes qüestions, simplement aplicant la doctrina habitual, sí que crec que és necessari fer fixar algunes premisses que són rellevants. Primer, el punt de partida jo crec que ha de ser el que sempre ha sigut, no és res nou, no és gens James Snow, el parlar de el conflicte típic entre els articles 18.1, honor, intimitat i pròpia imatge, en les llibertats informatives. Això pues, és un conflicte molt típic des del principi del reconeixement dels mateixos drets fonamentals en el segle XIX i sobretot en el segle XX. Però jo crec que s'ha de fixar un punt de partida, que això és un posicionament meu. Nosaltres sabem, no sé si sabem el nom, però això de la red social, la web social, els nous usos d'internet, sobretot en la participació dels usuaris, la possibilitat de fer wikis, de fer comentaris a les notícies, de crear fàcilment un blog, d'estar interactuant en les redes socials, totes aquestes coses obeeixen a una filosofia molt més vella, però això s'aglutina dins del nom de la web 2.0. La web 2.0, pues, lo que té com característica és que l'usuari, el que abans, en la web 1.0, abans únicament llegíem les notícies que hi havia en internet o els continguts que n'hi havia, i ara pues, pensem en YouTube, etc., els continguts els posa l'usuari. I això passa, és un esquema bàsic del 2.0. I jo parlo d'això perquè molts dels problemes que se creen habitualment són per aquesta facilitat que n'hi ha per a tots els usuaris d'internet de crear continguts i de crear continguts que estiguen en conflicte en la protecció de dades, la intimitat, la pròpia imatge. I com punt de partida jo crec que s'ha d'insistir en una cosa que a vegades s'oblida, i és que tots els usuaris, i no sols els periodistes, tots els usuaris som titulars de la llibertat d'expressió. I això, normalment, la inèrcia no era esta. La inèrcia era que normalment la llibertat d'expressió s'ha exercit sempre de forma qualificada pels periodistes i la màxima protecció els corresponia a ells. I això jo crec que és un punt de vista equivocat. Una altra aportació que dic com premissa en aquest conflicte de boxeu que ha d'haver és que ara n'hi ha nous agents que li diuen prestadors de servicis de la societat de informació, i en especial pues, n'hi ha Google, n'hi ha Facebook, n'hi ha Twitter, n'hi ha YouTube. N'hi ha grans prestadors que no tenien una existència molt clara per al dret constitucional. I si abans els mitjans de comunicació eren, com ha dit sempre el Tribunal Constitucional i altres tribunals, tenien la garantia institucional de la llibertat d'expressió, que és en aquest combat de llibertat d'expressió i protecció de dades o intimitat, pues posava més pedres a favor del mitjan de comunicació. Pues jo crec que els grans prestadors de servicis, com Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc., han de gaudir també d'aquesta especial protecció de la garantia institucional, que se diu en Estats Units la posició preferent, que quan es parla, quan la llibertat d'expressió és exercida a través dels mitjans de comunicació. Sobre aquests punts de partida, jo crec que aquest combat pues, se pot dilucidar i se pot resoldre, perquè ara continuo, perquè els vaig a contar un conte molt breu, perquè tenim poc temps, però abans el Marc Carrillo ha parlat de l'honor, intimitat i pròpia imatge. En l'article 18 ha dit que les tres gràcies pues, estan juntes, tenen molta relació, a vegades la vulneració d'un d'aquests drets és la vulneració de les tres, però vivien en certa harmonia entre els tres, però van néixer un nou germà. I això va ser necessari, sobretot per les noves tecnologies, el naixement d'un bon germà, d'un nou germà. I aquest germà, pues, lo que va fer és que els juristes som igual de snobs com tota la gent, i quan apareix una cosa nova, pues, tots, pues, això està molt bé, pots escriure coses noves, dones més conferències i tot això. I aquest nou dret de la protecció de dades personals, pues, també n'hi havia interessos, a banda de que a la societat li interessa protegir les dades personals, però també n'hi ha tota una agència, totes unes administracions i molts professionals, i jo vos recomano, jo dono un màster de dret i noves tecnologies i estic formant en aquestes coses ja molts anys, però, i és un sector interessant per als juristes. Però n'hi havia un conjunt d'interessats en donar-li de menjar a aquesta criatura que va créixer i créixer i s'ha transformat el que al meu judici és això. És jove, té la força de la juvenea, però també jo crec que el meu judici s'ha fet desproporcionat. I això que ha fet? Pues que les seves germanes pues, estaven tranquil·letes, i el que ha passat és que s'ha menjat pràcticament a les seves germanes. L'article 18.4 en la nostra Constitució, pràcticament, com té unes garanties molt més fortes que les tradicionals de l'honor, intimitat i pròpia imatge, pues, moltes qüestions que apareixen sobre aquest sobre les antigues germanes se canalitzen a través de la protecció de dades. Per què? Perquè té una agència especialitzada o també autonòmiques, perquè té una regulació molt forta i perquè també pues, té aquesta força de la joventut. Jo no dic, estic exagerant les coses, però també vos ho dic perquè a vegades s'obliden que n'hi ha drets com honor, intimitat i pròpia imatge que ara estan seient fagocitades, absorbides per aquest dret. Bé, per què parlo d'això? Jo me vaig a concentrar pràcticament en l'article de la protecció de dades. I abans parlàvem d'aquest conflicte i un combat entre dos drets fonamentals. I si partim que tradicionalment la llibertat d'expressió ha estat damunt en una posició preferent, en una dimensió institucional, en una garantia institucional, segons les diverses tradicions i concepcions jurídiques, pues, en contra de ser un combat entre més o menys iguals o fins i tot en preferència de la llibertat d'expressió, a vegades s'ha convertit en aquest combat. Tenim un superdret de protecció de dades en una agència especialitzada, en una normativa molt profunda i en una inèrcia molt forta que ha de ser perquè s'ha de protegir i perquè n'hi ha una necessitat social, però el que abans era una molt forta llibertat d'expressió d'informació, quan no és a través dels periodistes, pareix que el combat hagi de ser entre aquestes dues forces. I tenim algunes proves. La realitat és que la gent, per sort, no s'entera del risc que té avui en dia pues, publicar dades personals. I publicar dades personals estem parlant de posar una foto en el Facebook. Això és publicar, fer un tractament sense consentiment de dades personals. El posar que Manolito no ha vingut al futbol ahir perquè estava malalt. Això és un tractament de dades sensibles. De la sanció a priori podria ser de les 40.000, no, de 300.000 a 600.000 euros per tractament de dades sensibles sense consentiment. Jo diu, no, si jo el que he dit és que no va vindre perquè estava malalt. Pues això estic exagerant perquè la realitat de l'aplicació d'aquestes normes no s'apliquen perquè seria descabellat, però bueno, n'hi ha proves, però per exemple que se lo diguen ara parlarem d'això, se lo diguen al director de Cadena Ser, que va ser inicialment condenat a 2 anys de càrcel, i això que era un periodista dels que estan normalment privilegiats per la llibertat d'expressió. Bé, una de cal, jo vaig anar a internet perquè mai no havia sabut qual era la bona o la mala, ja per internet me vaig enterar de que la bona és la cal i la mala és l'arena. Així, si aprengueu alguna cosa avui, és que la cal és la bona, l'arena és la mala, perquè jo no ho sabia. L'Agència de Protecció de Dades, per exemple, va dir requerir el consentimiento individualizado de los ciudadanos para incluir sus datos personales en internet o exigir mecanismos técnicos que impidieran o filtraran la incorporación inconsentida de datos personales podría suponer una insoportable barrera al libre ejercicio de las libertades de expresión e información, a modo de censura previa. Això està molt bé i jo crec que és el punt de partida. El partir de la necessitat del consentiment de totes les informacions que apareixen en internet pues seria, acabarien, tallarien en internet, apaguem, apaga i vamonos, que se diu, no? El que passa és que això no l'ha aplicat moltes vegades l'Agència de Protecció de Dades, sinó que també ha dit bestialitats com aquestes, molt mal redactada, per cert, però bestialitats com aquestes. Les pàgines web de l'imputado no poden ser considerades medios de comunicació social sin que quepa invocar el ejercicio y prevalencia del derecho de libertad de información. Punto de partida. Una persona que publica dades en internet no pot dir que està exercint la llibertat d'informació perquè no és un medi de comunicació social. Punt de partida que jo he dit que estic en contra. Aquesta concepció, que fora que tots tenim llibertat d'expressió i també en internet, diu l'agència, derivaria en una prevalència general que aboliria de facto a la protecció de dades personals i que desvirtuaria l'equilibri entre drets sostenidos. I fixeu-vos una altra trampa. S'ha inventat l'agència un altre dret, que és el derecho de la societat a ser informada a través de los medios de comunicación. Això no ho posa en ninguna Constitució. El dret no és a ser informat a través dels mitjans de tota la vida, sinó a ser informat. Bé, això l'Audiència Nacional se va carregar aquesta sentència en mai, va ser un cas molt interessant, però no dona temps d'explicar-lo ara en molta profunditat. I, de fet, va aprofitar per a dir que l'agència, aquesta resolució, no sols per això, sinó que era descabellada i que estava molt mal escrita, cosa que va ser així com un recochineo entre l'Audiència Nacional i l'agència. Però de lo que estaven parlant era d'una persona que denunciava gent que podia haver cometre alguns delits i posava proves com vídeos de YouTube i altres coses, els posava a internet en una pàgina com una denúncia. I se veu que això a soles ho pot fer un medi de comunicació, que no sabem, no tenim avui dia molt clar que és això d'un mitjà de comunicació. Aquesta és un poquet la situació. La veritat és que, per sort, no s'està anant darrere de tota la gent que posa en un Twitter, doncs alguna cosa en dades personals d'una persona o una fotografia, etcètera, etcètera. No obstant, jo no estic dient, i ara replanteig això, que se puga fer això que s'està fent avui en dia, sobretot en Facebook, que és on més se carreguen fotografies. Però sí que n'hi ha algunes, per a aquesta tensió irresoluble, n'hi ha algunes pautes que se poden seguir. Bé, així tenim l'agència, l'amenaça, sobretot el més important és l'amenaça que pot suposar que la persona que té un blog i que li agrada informar o expressar-se, o en el Twitter, sapiguera que això li pot costar, com a mínim, teòricament, insistís, perquè després l'agència rebaixa, segons els casos, de 40 a 300.000 euros per posar dades personals sense el consentiment de la persona. Bé, això també n'hi ha penes de càrcel per descobriment de secrets, etc. Això ara no cal recórrer. I ara algunes claus en aquests temes i aprofitaré per a parlar un poquet d'una cosa que té molt a veure en això, que és el dret a ser oblidat. Bé, primer, algunes claus jurídiques. L'agència ha insistit en que, vos explico una cosa primer, en general, perquè el nivell, per a no confondre molt, en general, per a poder tractar, en el nostre cas, difondre una dada personal, és necessari el consentiment. N'hi ha una excepció, que és quan aquesta dada personal prové del que se diu fuentes accessibles al públic, fonts accessibles. Ara bé, l'agència, en aquests casos, ja no cal el consentiment. N'hi ha altres exigències, però no cal el consentiment. Què és el que ha deixat clar l'agència, l'Audiència Nacional i també el Tribunal Suprem en la majoria dels casos? Internet no és una fuente accessible al públic. Per això no podem dir, no, és que aquestes dades que jo he utilitzat estaven a l'internet, que és el que fem la majoria. Això ho he trobat a internet i ho he posat. Això no, i no té excusa de la necessitat del consentiment. Encara que internet siga públic, estigui públic en internet, no és font accessible. Les sentències, encara que siguin jurídicament públiques, no són fonts accessibles al públic. És a dir, per a difondre una sentència o un procediment judicial, i sobretot una sentència que és pública, cal també tindre el consentiment dels afectats. L'única excepció fins ara, perquè hi ha hagut una resolució, era en les sentències del Tribunal Constitucional. Per què? Perquè els boletins oficials són fuentes accessibles i les del Tribunal Constitucional sí que eren fonts accessibles al públic. Però ja n'hi ha hagut alguna resolució de l'Agència de Protecció de Dades i de la, no sé si també dels tribunals, que ha obligat a llevar de Google les sentències publicades en els boletins. Bé, això és el punt de partida. I com a punt de partida, en teoria no podem alegar que és una font accessible al públic, però jo que no pertoca el consentiment de la persona. També, com alguns punts claus més. Què passa? Els problemes venen normalment per les hemeroteques, les bases de dades, internet en general, Google, ja l'hem vist, ja sabem que no són fonts accessibles. Això sí, jo insistí, i per això he posat una premissa abans, que les funcionalitats que n'hi ha en internet, sobretot Google o les mateixes hemeroteques, poden tindre la posició especial de protecció que han tingut fins ara els mitjans de comunicació. Això que s'ha dit sempre com posició preferent, dimensió institucional de la llibertat d'expressió, garantia institucional que donava més força als mitjans de comunicació, jo crec que se pot aplicar en matisos a les funcionalitats d'internet. Això no vol dir que tot esté bé, tot el que faci YouTube, Google, etcètera, etcètera, però sí que el punt de partida és donar-li aquestes funcionalitats el valor que tenen per accedir a la informació per a la gent. Bé, un altre punt que jo crec que és clau. Encara que no siguin fuentes accessibles al públic, fonts accessibles, sí que si la informació que hem, per exemple, trobat per internet té interès públic, ja s'ha parlat abans, quan una cosa té interès públic pot estar especialment protegida per la llibertat d'expressió d'informació. I en aquests casos, si tu el que has fet en Twitter és difondre una... Per exemple, estàs en una manifestació, poses una fotografia de com estan carregant. Això té rellevància pública? La majoria dels casos sí. Actuació policial i com se fa, i això pot tindre rellevància pública. Encara que no sigues un mitjà de comunicació, el pots difondre per Twitter, etcètera, etcètera. Perquè la clau és que tinga interès públic. No cal consentiment. Bé, i per aquests casos no te podran sancionar perquè no n'hi haurà el que se diu antijuridicitat i no te poden, això vol dir, no te poden sancionar, no te poden condemnar penalment si has exercit legítimament la teva llibertat. Bé, aquí la clau és la ponderació. Qui diu que té interès públic? Això és la clau. Fins ara, interès públic, la majoria dels casos, lo tenia allò que era publicat pels mitjans de comunicació. No sempre, perquè n'hi ha una frase molt socorrida que una cosa és l'interès del públic, lo morboso, per exemple, que això interessa molt, però això no té interès públic. Però normalment, la majoria dels casos, quan una informació relativament, que no és una informació normalment publicada pels mitjans de comunicació, la inèrcia era considerar que tenia interès públic. I la inèrcia contrària és quan és en internet. Quan és un usuari d'internet, difon alguna cosa, encara que siga a propòsit d'un delicte o d'una manifestació, la inèrcia és considerar que això no té interès públic. Jo crec que la clau és redefinir clarament, clarament sempre que es puga, i ponderar què és el que té interès públic o no. Bé, i fins i tot, per a mi, el més important, allò més important, qui fa aquesta ponderació? Perquè això de ponderar, estudiareu tota la carrera, acabareu la carrera i probablement, igual que jo, i porto ja més de 12 anys com a jutge també, això de saber si ha de prevaleixer l'honor, intimitat, pròpia imatge, no, la llibertat d'informació, pues, cada cas diu l'audiència una cosa, diu el Supremo lo contrari, diu el Constitucional lo contrari i a més se barallen. Això no està molt, molt clar. Però a mi el més interessant és que fins ara el 99,9% dels casos d'aquesta ponderació, llibertat i privacitat ha estat a les mans dels jutges. I això sí que és important. En canvi, per exemple, ara ningú discuteix, aquí ens hem tirat els cabells que si la llei Sinde, que si és necessari o no per a tancar una pàgina web, un jutge o no, pues això que és interessant, però ningú s'ha fixat que l'Agència de Protecció de Dades, en moltes resolucions, ha fet aquestes ponderacions. Ha tancat pàgines web i ha fixat sancions. I això no preocupa socialment, no ha preocupat perquè tampoc s'ha generalitzat, però és que ningú s'ha preocupat de que qui nomena el director de l'agència o de l'autoritat catalana? Doncs els polítics. Estic generalitzant. És una figura independent que té un estatut d'independència, però a la fi i al cap no és un jutge. Encara que ens diguin que són independents, no és un jutge. I això pot ser important. Bé, per això jo crec que és molt important que les lleis deixen clar en quins límits i en quines garanties pot una administració fer aquestes restriccions dels continguts que hi ha en internet en l'excusa que afecten a la protecció de dades. Els casos, a més, són interessants. La majoria dels casos que han hagut fins ara han sigut sobre sindicats que sempre estan barallats entre uns i altres i difonden informació de l'empresari, polítics, però el curiós és que l'Agència de Protecció de Dades, per exemple, mai no ha tingut un procediment en contra d'un mitjà de comunicació i diu que això no és la seva competència. Però, en canvi, a aquest pobre desgraciat li va dir no, tu no eres un mitjà de comunicació, toma, 6.000 euros. Bé, jo crec que això per al futur s'hauria de regular millor. Bé, també una de les claus futures. Analitzant les resolucions de l'Agència de Protecció de Dades, moltes casos que se barallen, una empresa, per exemple, una empresa que ha sigut acusada per la competència, li donen la raó en la sentència, posa la sentència en internet per a dir que m'havien acusat que havia fet això i jo no l'he fet i tinc l'absolució. Pam, 30.000 euros de sanció o 6.000 o els que siguen perquè les sentències no són públiques i no es poden difondre en els noms i els cognoms. I en aquests casos, què diia l'Agència de Protecció de Dades? Que això, aquesta notícia, no tenia interès públic. Diu que té interès sectorial, a soles per a aquell sector. I jo crec que això, aquesta ponderació, pot ser discutible o no, però és interessant una nova doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que ja l'ha aplicada. I és que jo abans he dit que Com a regla general, per a difondre dades personals és necessari el consentiment, excepte que siga font accessible. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'any passat va dir que el reglament espanyol, i perquè no li van preguntar per la llei, no s'ajusta al dret comunitari perquè es poden difondre dades personals no a soles en això de fonts accessibles, sinó també quan n'hi ha un interès legítim, en algunes condicions més. Això què passa? Que estem en una situació que es podrà difondre informació en dades personals encara que a lo millor no siga d'interès públic, però si tens un interès legítim. Estem parlant de conceptes oberts. Estem parlant de conceptes oberts que s'han d'interpretar, però jo crec que obriran la mà en quines circumstàncies la gent pot difondre informació que pot ser interessant per a ells, per al seu sector, per al seu món, que a lo millor no és tot el món, cada vegada n'hi ha més comunitats a l'internet i se podrà difondre amb més soltura. Jo volia parlar també del dret a l'olvido, però com no estava posat en el nom de la meva conferència, ja m'han sacat la primera vegada, me permetís, la primera vegada nosaltres sempre hem passat un paperet, però esta vegada ja m'han passat així, m'han posat així, posava 5 minuts. Ha sigut la primera vegada. Jo, si voleu... Això que li diuen el dret a l'oblit, si voleu saber alguna cosa, el millor que teniu és que teniu així el professor, si posàrem Pere Simó, jo anava a posar Pere Simó en Google. I com posava que era premi, segur que la primera o la segona entrada seria que és el premi de l'Agència Nacional de Protecció de Dades, l'Agència Estatal de Protecció de Dades, doncs això no està malament, però per si de cas, a veure si me denuncia per haver fet un tractament inconsentiu de dades, doncs no l'he fet. Jo crec que si volem parlar també del dret a l'oblit i d'altres qüestions, doncs en el debat, doncs això estaria molt interessant. Moltes gràcies.